Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Alguna vegada us heu aturat a pensar on rau la diferència entre una olla i una cassola? Perquè les dues poden estar fetes del mateix material, ja sigui terrissa, ferro colat o acer inoxidable. Una i altra han anat sempre damunt d'un foc directe fins que es va inventar la inducció. Ambdues solen complementar-se amb una tapadora. El pas pel diccionari, sempre recomanable, ens dona la primera pista. La cassola és més ampla que alta. L'olla, per contra, està dominada per l'altura. I aquí rau l'explicació. Cadascuna d'aquestes formes està pensada per una forma de cocció. L'olla, alta i estreta, és així perquè els aliments coguin completament coberts d'aigua o líquid i amb poca superfície d'intercanvi amb l'atmosfera que redueix la pèrdua de líquid. La cassola, per contra, és baixa i ampla, pensada perquè el líquid cobreixi els ingredients només fins a certa altura, deixant una part al descobert, i amb molta superfície d'intercanvi amb l'atmosfera que afavoreix la pèrdua de líquid, sempre que no fem la cocció amb la cassola tapada o mig tapada, és clar. I això que, aparentment, és tan poc important, és la mare de dos estils de cuina. Les sopes de l'olla, amb una colla d'ingredients que han anat deixant tota la seva substància en el líquid on cuien, i els guisats de la cassola, amb una colla d'ingredients que s'han anat impregnant dels aromes i sabors d'allò que hem afegit al líquid de cocció i que ha acabat convertit en salsa. D'aquí que l'olla, en forma de marmita, sigui molt més antiga que la cassola. Els primers cuiners no podien badar. Tota l'olla i a coure, mentre vigilaven la seguretat del campament a la cova. La cassola és més civilitzada. El cuiner necessita una certa tranquil·litat per poder sofregir, regar, incorporar i, sobretot, remenar. Cal evitar que les parts emergides quedin crues o menys cuites que les submergides. No val la badar. Francesc Morgades, del llibre La cuina on road.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermut,
un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un programa que ens agrada parlar de cuina, però sobretot ens agrada parlar dels orígens de la cuina, de les persones que fan aquesta cuina, dels territoris que fan aquesta cuina. Per això comencem sempre amb una frase. Comencem amb un text literari, en aquest cas, del gran amic Francesc Morgades, que va fer per aquest llibre de La cuina on road de Catalunya Ràdio per allà l'any 2017. I seguirem aquest pica-pica anant una miqueta a l'hort. Després farem una mica de guia Virgínies de la cuina catalana. Farem també, farem un vi d'aquests que anomenem vins salvatges. I després anirem fins a les Borges Blanques, perquè allà hi hem trobat en Xisco, amb el seu gos Antró, que cultiva uns pistatxos o festucs. Pistatxos o festucs? Bé, no ho sé. Pistatxos i festucs. Si no, ja trucarem aquests a dalt que tenen el bon diccionari. Ja ho veureu, ja. Són una meravella. Vinga, va, comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Com que són dijous, és el dia de l'arròs i aquí tenim en Ferran Pont del restaurant El 15 Ous de les Preses. Ferran, bon dia.
Hola, bon dia.
Què? L'arròs de Burgos és molt bo, eh? Però avui de què el farem? Perquè, clar, amb aquest solet que fa...
Avui el farem de llagosteta, del Cap de Creus.
Home, bona, bona la llagosta, eh? I a més, ara ja han començat, diguem-ne, va acabar la veda, per tant, quina mida haurien de triar?
A mi m'agraden llagostes petites, de 300, 200, 300, 400 grams, normalment. Normalment són les més gustoses, les que més ens agraden pel nostre restaurant.
Què, caldós o sec?
Ai, hi ha molt de dilema. El de llagosta, en aquest cas, nosaltres el fem caldós.
Doncs va, vinga, a veure, ja, cassola?
Cassola, cassola. Fem un bon sofregit amb all tendre, ceba. El deixem fer molt de rato, a poc que vagi fent. Un cop està fet, una mica de birranci, que redueixi tot, i fiquem els caps i que dorin temps. Els caps els donem temps, sempre. Un cop tenim fets els caps, fiquem l'arròs, un bon caldo fet amb un bon peix de roca, si tenim alguna de gamba, una mica de tomata, un bon suquet de peix, i després l'acabem, li fiquem el caldo i l'acabem amb el cap de 10 minutets, li fiquem la llagosta per sobre, que se temperi. El cos de la llagosta el deixem cruet, sempre.
Oh, clar, aquí sí, fem un arròs caldós, hem de mirar molt bé la quantitat del brou per la quantitat d'arròs. Aquí què anem, el triple o què?
Sí, sol ser el triple, normalment. Nosaltres sempre tot ho fem a ull, tot. No tenim cap recepta per res, però en aquest cas sol ser el triple, normalment. El triple tirant un pèl llarg, sempre.
El triple tirant un pèl llarg, no sé. Un dia aniré a buscar la teva àvia a veure si m'ho explica això d'un xic més, un xic més, perquè que m'han dit que fot una escudella molt bona, eh?
Hòstia, una escudella que n'hi ha per cau de cul a terra.
Bueno, un dia una escudella d'arròs i fideus també la podrem fer.
La setmana següent farem l'escudella d'arròs i fideus. Li demanem la recepta a la iaia i farem l'escudella d'arròs i fideus.
Moltes gràcies, Ferran.
Vinga, merci. Adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Hola, sóc la Bàrbara, del Celler La Gotina, de Sant Climent Sescebes, i us vull recomanar un vi salvatge d'una amiga que m'estimo molt. És el Sí, de la Míriam Clotet i del David Baixes. La Míriam la vaig conèixer com a narradora de vins i ara la trobo com elaboradora d'uns vins molt especials, molt profundos, molt intensos i molt delicats a la vegada, i us aconsello molt d'anar a buscar amb ells, que treballen d'una manera molt curadosa, i de provar els seus vins.
La Fonda.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I entre tallets de torrons, encara que sigui la primavera, un tallet és com un grapat d'avellanes d'aquestes de Reus, o un trosset de xocolata, nosaltres anem fent aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio, la gran guia Virgínies de la cuina catalana. I avui, un dijous més, tornem a tenir aquí l'Òscar Gómez, de cuina.net. Òscar, què tal?
Hola, bona tarda, bon dia, bon tot.
Exacte, bon tot, bon Sant Jordi passat, eh?
Sí.
Bueno,
sí,
què, vas comprar molts llibres o no?
Vaig comprar uns quants llibres, però sempre em voldria comprar alguns més, però el pressupost també s'ha de controlar una mica, perquè si no, la cuina...
Home, i no pots comprar-ho tot per Sant Jordi també, no? Vull dir, la resta de l'any què faries després?
Exactament.
Va, digue'ns en un parell que hagis comprat aquest Sant Jordi.
Bueno, mira, jo he comprat el llibre de Xesco Bueno, de la cuina catalana oblidada.
Bon.
I he comprat el llibre de l'Agnès Butrón, de les dones ramaderes de Catalunya.
Fantàstic.
I com que estem a Catalunya Ràdio, també he comprat el llibre de Maria Nicolau, de Cuina Barbària.
Cuina Barbària.
Sí, que ho ha rebentat absolutament en vendes.
Que bé, que bé. La tindrem aquí a la Fonda. Aquest mes que ve, si tot va bé, la tindrem aquí per xerrar, discutir, parlar, estar contents, enfadar-nos i parlar de tot el plegat, perquè moltes vegades són aquelles coses que... és allò, jo crec que és allò que diries i no dius, no? Allò que penses però que no ho dius. I estem acostumats massa a no queixar-nos i a callar, eh?
Sí, doncs mira, la Maria, precisament, si algú no fa, és callar, i segur que xalarem molt.
I tant que sí. Bueno, i què? Has fet una bona colla de restaurants aquests últims dies, eh, punyetero?
Sí, que t'he vist. La veritat és que sí. Porto una bona temporada.
I què? Quin ens poses aquesta setmana a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana?
Jo avui us proposo el restaurant La Tancada, que és un restaurant en un càmping al Delta de l'Ebre, a la parcel·la 83, polígon 78, que en realitat vol dir que està a tocar de la platja del Trabucador, a la punta de la Banya, també a tocar de la Llacuna de La Tancada, i és un lloc meravellós, fantàstic, perquè tens aquest ambient de càmping i alhora fan una cuina del Delta molt ferma, molt ben feta, molt de criteri, i per mi és un dels llocs imprescindibles quan vaig al Delta.
Però clar, això és una cosa important, eh? És a dir, mai havíem fet aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, a la Guia Virgínies, un restaurant d'un càmping. Per tant, això suposo que portar el restaurant d'un càmping vol dir que la cuina s'ho mereix, no, Òscar?
Sí, sí, aviam, mira, el Xavi Montañés, que és el cuiner, va estar 2 anys treballant a Can Faves amb el Sant i Santa Maria i amb el Xavier Pellicer. Vull dir que ve d'un món d'una cuina, de l'alta cuina. El que passa és que està treballant ara amb el seu germà Josep i el pare, que és el que va obrir el restaurant fa 30 anys, i estan treballant fent una cuina més de, doncs, arrossos i coses del mar i coses del delta, però té aquest punt d'exigència amb els productes, amb els punts de cocció. A mi em resulta fantàstic perquè es barreja els dos mons, es barreja el món de la cuina que tenim associada a un càmping i a un xiringuito, la millor dels sentits possible, però molt, 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 molt ben feta. Fan els seus fondos, fan els seus sofregits, fan els seus fumets, i tot això després es nota, clar, quan ho menges.
I clar, i com hem de fer-ho per anar-hi? Perquè, clar, és allò de... Això és com... Saps allò dels restaurants de l'hotel, que a vegades no saps per quina porta entrar? Allò d'entrar al càmping, mira, tenim taula reservada aquí al restaurant?
Sí, bueno, aquí no hi ha pèrdua, perquè l'entrada al càmping és estar al restaurant. Vull dir, si arribes al càmping, i a més ho poses en el cercador de Google i et porta directament, càmping La Tancada, i no pots entrar al càmping si no passes pel restaurant. Això sí, si vas en cap de setmana, reserva abans perquè ho peten, eh? Vull dir, la gent ve fins i tot a portar-se arrossos perquè la veritat és que els fan molt bé i aleshores, doncs, això, ho peten i ho tenen tot ple.
Doncs, mira, el que farem serà això, encarregar i anar un dia a menjar amb aquest fantàstic restaurant La Tancada d'en Xavi Montañés aquí al Delta, que de fet, a més, jo sempre dic que al Delta s'hi ha d'anar sobretot els dijous, no? Perquè els dijous és aquells dies que moltes carnisseries han cuit la baldana.
Clar, aleshores tu li demanes al Xavi que faci una baldana amb ous, demanes un xapadillo d'anguila, que els fan fantàstic, queda la pell sufladeta, sembla com un torret, no?, però del mar, i un arròs d'ànec amb tripa de bacallà, i bueno, és que surts més feliç que... Uf. Que no es pot estar més feliç.
Hosti, tu, Torres, no. Per cert, mira, ara que ho dius, d'això, en lloc de trucar-te un dia, has de venir aquí, que entre en Dani Jiménez, vostè i un servidor, tastarem una cosa que m'han portat avui. I només et dic això, greixons. Però ja veuràs com són aquests greixons.
Molt a favor, totalment a favor.
Doncs moltíssimes gràcies, Òscar Gómez, de Cuina.net, el nostre col·laborador de la Guia Virgínies de la cuina catalana. Entra a La Tancada, que m'encanta que un restaurant d'un càmping entri en aquesta guia fantàstica. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Doncs vinga, avui hem fet quilòmetres perquè el protagonista del dia ens ha fet anar a la carretera que va de les Borges Blanques a Montblanc, aquí amb un ignotindret, molt a prop de la carretera, però no, a veure si el veig per aquí. Ah, sí, mira, sí. El barret de cowboy l'ha delatat, ja m'ha vist. Paro el cotxe un momentet i vinga. Ei, què tal?
Què tal, com estàs?
Bé, escolta, això del barret, de què és? D'en John Wayne o de què és?
Mira, sempre he tingut afició pels cavalls, sempre he muntat a cavall i és una cosa que m'agrada. I aquí al camp, com has d'anar protegit o pel sol o pel fred, sempre el porto.
Veig que estàs molt ben acompanyat.
Sí, senyor. Amb el meu amic Brooke, un gos, un cane corso, la meva companyia, fidel amic.
Veig que és molt tranquil·la. Quan tu veu un gos així gros, a vegades fa respecte, eh?
Bueno, són gossos, doncs, precisament grans, i ells s'imposen amb la seva presència. No necessiten ni bordar ni atacar. Ells amb la presència ja ho tenen tot fet.
Estem aquí a la carretera que dèiem, no?, entre les Borges Blanques i Montblanc. Més o menys, això quin terme municipal és?
Sí, sí, això és terme de les Borges Blanques, sí, sí, indubtablement.
I tu tens un deix lleidatà, però és un lleidatà, diguem-ne, de mar enllà. Tu, allò, com a pagès que diuen tu, no ets pa d'aquí, no?
Doncs, mira, això em fa molta gràcia, perquè arriba un moment en aquesta vida que ja no saps on ets. Jo vaig néixer a Badalona, i després fa 12 anys ja que vam venir a viure aquí a Borges per tirar endavant, doncs, la plantació de pistatxos, una de les plantacions on som. Aquesta és la plantació dels arbres més joves, doncs vaig venir, doncs, a intentar viure de la terra, a fer un canvi de vida.
Ara ho has dit, avui volem parlar de pistatxos, de festucs, una fruita que aquí a Catalunya, quan parlem de fruits secs, parlem d'avellanes, parlem d'ametlles, parlem de nous, precisament a la fonda n'hem parlat dels nous del Pla de l'Estany, però no havíem parlat mai encara de pistatxos, de festucs. I potser podríem dir que és un dels fruits secs que tenim aquí, que potser es va instaurar més tard.
A veure, segons tenim entès, que tampoc no se sap si és ben bé cert del tot o no, a l'època dels àrabs ja es conreava el pistatxo. Després va venir la Reconquesta i aquests dos senyors, doncs, van venir amb la idea de que els arbres que no produïen s'havien de tallar. Bé, el pistatxo és un arbre dioic, això vol dir que per reproduir-se necessita un mascle femella, i un mascle un arbre femella i un arbre mascle. Els mascles només fan pol·len, no produeixen. Aleshores, aquells senyors van començar a tallar els arbres que no produïen, que eren els mascles. Després, les femelles, lògicament, van deixar de produir i les van tallar. Diuen que els barcos de l'Armada Invencible estan fets amb fusta de pistatxo de la península Ibèrica. I després, fa uns 45-50 anys, a Torrebesses, l'empresa Casa Sant Roc, van ser els pioners a introduir una altra vegada, de nou, el cultiu del pistatxo a Espanya.
Clar, tu ara dius això de l'Armada Invencible, no sé perquè, si l'Armada Invencible ho deien perquè era invencible o perquè aquests barcos, diguem-ne, la fusta de l'arbre del pistatxo és molt forta.
La fusta de l'arbre del pistatxo és molt forta i, a més, és molt preuada, tant com el fruit, o més.
Escolta, i jo ara que veig molts arbres, com puc saber si un arbre d'aquests és mascle o és femella?
Doncs mira, en aquesta època és molt fàcil. I ho veuràs, si mires, si allargues una mica la vista, veus aquests borrons que es veuen aquí, en aquest primer arbre d'aquí, això és un mascle, que té tota la flor oberta. Això ens està dient que el mascle està llençant pol·len per pol·linitzar les femelles. Ara estem en època de plena pol·linització.
I això li hem de donar gràcies a les abelles o amb el vent n'hi ha prou?
A veure, les abelles no ens fan mal, però tampoc no ens fan cap favor. La pol·linització del pistatxo és una pol·linització aèria, amb el vent. El pol·len es transporta a través del vent. Per què? Per què no necessitem abelles o no les volem a les finques, tot i que n'hi han? Perquè la femella va al mascle que produeix pol·len, però no va a la flor de la femella perquè no produeix pol·len. Per tant, agafa el pol·len del mascle i marxa.
Sí, que us roba una miqueta de pol·len, no?
Sí, les abelles ens roben pol·len, però... A veure, el pol·len que et pot robar una abella és insignificant. El que ens sí que de debò ens fa mal són dies com aquesta setmana, dies que hem tingut de pluja, que aleshores sí, el pol·len se'n va a terra i ens deixa les femelles sense pol·linitzar. Enguany la collita anirà d'aquella manera perquè amb la setmana que portem d'aigua, mala fonda.
Clar, ara jo estava pensant aquí que segurament alguns artesans o artesanes del món de la mel, jo ara pensaria, ostres, mira que n'he arribat a tastar de mels i aquí a la fonda també em vam tastar una bona colla amb la mel de dolça abella. Clar, jo la mel de pistatxo no l'he tastada. Tu no sé si l'has tastat, Xisco.
Doncs jo tampoc no l'he tastat i em fa molta gràcia que treguis aquest tema perquè aquests dies passejant per les finques i mirant com anava la pol·linització vaig mirar, hi havia doncs 4 o 5 abelles parades en una flor de mascle i me les estava mirant com treballaven i pensava, caram, i si féssim mel de pistatxo? m'ha fet gràcia que em fessis aquesta reflexió. Jo tampoc l'he tastat, no sé si n'hi ha.
Això és una qüestió de que això ho hem de mirar-ho, no?
Doncs sí, seria interessant, ja et dic, ho desconec i tinc un amic que és apicultor i pensava proposar-li, escolta, a mi si un any provéssim de fer-ho.
Què et sembla? Anem a passejar entre... Com es diu l'arbre del pistatxo? Festuquer?
Pistatxer. Aquí en diem pistatxer. A veure, té un nom en castellà, li diuen alfónzigo.
Alfónzigo?
Sí, alfónzigo. Un nom, no sé, molt estrany. I nosaltres, els que ens dediquem al tema, li diem pistatxer.
I tu què ets més, de pistatxo o de festuc?
A mi m'agrada més la paraula pistatxo. Tant, en català és tan correcte pistatxo com dir-li festuc, però a mi m'agrada més dir-li pistatxo, que ve de pistachio del grec.
Sí, perquè festuc ja surt, si no recordo malament, en el primer llibre de cuina del 1325, el llibre del Saint-Sauveur.
No ho sé, ho desconec, però festuc ve de l'àrab, de fustac. I a mi m'agrada més l'arrel grega, que és pistachio. Mira, pistatxo.
A veure, mira, he trobat això dels Sapiens... Tema recurrent a moltes taules d'aperitiu. Ara que definitivament formen part dels fruits per picar, se'n diu pistatxos o bé festucs. És fàcil caure en el parany d'optar pel mot diferent del castellà i que, per tant, si en castellà se'n diu pistatxo, en català ha de ser festuc. Però les coses no són tan senzilles i, de fet, això passa sovint, que tot plegat ve d'altres llengües i que res no és ben bé propi, però tampoc incorrecte. Sembla que el mot prové del grec pistachion, com dius, i que la clau, com en el cas del préssec i l'auberge, es troba en una doble derivació. D'aquell terme grec, potser a través del llatí, el nom científic de la planta és pistacia vera. En va resultar d'una banda l'italià pistachio i de l'altra de l'àrab fustac. És evident que l'esmentat mot italià és l'origen del castellà pistacho, però també del francès pistache i probablement del català modern pistacho. En canvi, no és tan evident, però es dona per cert que de l'àrab fustac, variant fustuc, deriva el nostre festuc i encara el fustet, que és una altra espècie però força similar. En fi, ja ho veieu, per tots els gustos. Va, anem a passejar.
Som-hi.
Doncs aquí m'enxisco les Borges Blanques, caminant entre pistatxers mascles i pistatxers femelles. I clar, què feies fa 12 anys? És a dir, tu ja ets d'una quinta, diguem-ne, semblant a la meva, eh? Que ets del 70 o què?
69.
Veus? Com bé, més o menys, 69-71. Clar, però fa 12 anys. 12 anys abans, és a dir, qui era en Xisco? Què es dedicava?
Bueno, doncs vam començar de molt joves sent emprenedors i muntant empreses i restaurants i fa 12 anys, doncs, bueno, per necessitats familiars, les empreses són molt obligades, la dona em va demanar, la Núria em va demanar doncs, que busqués una mica més de tranquil·litat i vaig agafar un tràiler pensant-me que allò seria més tranquil. I una nit estàvem sopant a casa tranquil·lament i vaig mirar a Núria i li vaig dir, amb un posat molt seriós, Núria, dic, jo fart d'estar a Barcelona, de potser que anéssim buscant alguna alternativa. I ella em va dir, diu, jo començo a estar fart també de viure aquí. I, bueno, buscant alternatives a algun producte que fos viable i que et permetés guanyar-te les garrofes, doncs, mira, va aparèixer la idea de plantar pistatxos i vam començar a plantar pistatxos fa 15 anys, a comprar terra, a plantar pistatxos, i fa 12 anys, doncs, vam venir a viure aquí a Borges a mirar, a continuar lluitant-ho i a tirar endavant.
Clar, perquè ara jo estava pensant, esteu en una terra de avellanes per una banda, d'ametlles per l'altra, d'oliveres, i aquesta gent ve d'aquí i planten pistatxos. Vau ser ben rebuts amb els pistatxers?
No, la veritat és que no, i tothom em va tractar com el boig del poble quan vaig arribar. Tothom deia que no me'n sortiria, la veritat és que bé... Hem passat i passem moments que suem sang, però bueno, aquí estem i fent un producte de moltíssima qualitat, un producte excel·lent. La veritat és que Costa no és la zona ideal per plantar pistatxo, sí que ho és en quant a clima, però tenim un factor limitant molt important, que és la humitat relativa. La humitat relativa a la zona de Lleida és massa alta, un pèl massa alta, per poder conrear el pistatxo com s'hauria de fer.
Però clar, ara amb això del canvi climàtic, clar, només portem 12 anys, però ja heu notat, diguem-ne, des que vau començar fins ara, de que alguna cosa està canviant?
Sí, el canvi climàtic a l'agricultura es nota, i es nota de seguida. Les plantes són totes molt, molt, molt sensibles a qualsevol canvi, i de fet cada cop veiem que el que són les collites sense avancen i els arbres perden la fulla molt més tard. Això és degut a que cada any tenim més hores de calor, i això està afectant a la planta. Les plantes van una mica descompensades.
Clar, aquí estem veient uns arbres, aquests que, clar, jo els veig i jo, home, no els veus pas tots iguals, però dius, a mi si ara em diessis allò un rang d'edat d'aquests arbres, no te'ls sabria dir. Què són, molt joves aquests o són dels de fa 12 anys?
A veure, estem en una finca on els arbres tenen 10 anys. Dels 10 anys que estan plantats, aquests arbres han passat 9 anys en secar, perquè sí que és cert que el Segarra-Garrigues passa per allà dalt, el tenim allà, però no ens van donar l'aigua fins l'any passat. Per tant, aquests arbres s'han passat 9 anys en secar. Aleshores, la plantació està molt irregular. Hi ha arbres que per la seva naturalesa són forts i s'han pogut desenvolupar bé, hi ha arbres que al no tenir aigua i haver de campar sol sense cap ajut ni d'aigua de rec ni adobs, els hi costa més, i aleshores la plantació és molt heterogènia en aquests moments. Amb el temps s'aniran igualant.
Clar, aquí hi ha una cosa important, això que deies, de que, clar, un arbre d'aquests és una mica com les oliveres, és una mica com els tarongers, no? Qualsevol arbre no dona el primer any. El pistatxer, què és un arbre? És sofert, no és sofert? És un arbre que... Quan tarden a donar pistatxos aquests arbres?
A veure, el que comentàvem abans, és un arbre de 10 anys. És un arbre que el pistatxer no es considera adult fins als 14-15 anys. D'acord? Aleshores podríem dir que estem en una plantació jove. Aquesta plantació, a l'haver arribat l'aigua ara fa un any, doncs ha d'experimentar un canvi en quant a creixement i a producció i desenvolupament de l'arbre espectacular en els propers 2-3-4 anys. Què m'havies preguntat, perdona?
No, anava a dir, quan comença a donar pistatxos a l'arbre?
Bueno, el pistatxer és un arbre que va al seu ritme. Tu li pots donar tota l'aigua i tot l'adob que vulguis, però ell va al seu ritme. Per què? Perquè és un arbre que ens ha de viure 300-400 anys, tranquil·lament. De fet, a l'Iran hi ha arbres mil·lenaris en producció. Igual que aquí tenim oliveres mil·lenàries a la part del Delta de l'Ebre, a la part de l'Ampolla d'Amposta, en producció, doncs amb el pistatxer passa exactament el mateix. Al ser un arbre que ha de viure tant, doncs ell va al seu ritme, va fent. És un arbre sofert en quant a temperatures extremes. És un arbre que pot aguantar uns 45 graus en positiu, i en quant a fred és un arbre que pot aguantar els 25 graus sota zero sense cap problema. Per tant, el risc de gelades doncs està més que garantit. I és un arbre que en secar també pot aguantar, perquè no ens oblidem que és una planta del desert. És un arbre sofert. L'únic que l'afecta i és molt sensible als fongs. I la humitat aquesta que tenim aquí a Lleida, que ens puja la marinada cada tarda, això ens afecta.
Hauràs de fer alguna prova, no sé, per allà a l'Empordà o més cap a les Terres de l'Ebre, no?
Bueno, de fet, la zona ideal a Espanya per cultivar el pistatxo és Castella-La Manxa. Allà ho fan tot ecològic perquè la humitat relativa que tenen és del 25-30%, aleshores no han de fer cap tractament. En canvi, aquí tenim humitats relatives del 65%, mitjana, sempre parlem de mitjana. Aleshores, nosaltres hem de tractar una miqueta més, hem de fer algun tractament un cop al mes, és més que suficient. A l'Empordà, penso que ja hi ha gent que s'ha animat a fer proves. Ara és un cultiu que s'està estenent molt per tot Catalunya, aquí al voltant se n'està plantant molt, i em penso que per l'Empordà algú ha començat a fer proves. El que passa que allà també tenen el problema del que és la humitat del mar.
Clar, clar, clar. Jo estic veient que els arbres són bastant baixets, és a dir, són una mica de mata baixa com tu i jo, no?
Bueno, tu i jo som baixets, els arbres són baixets, però són baixets perquè ens falta... Ja et dic, porten un any amb rec. Si anéssim a les altres finques, que no podem accedir pel tema que t'he explicat abans, del fang
de la pluja,
veuries arbres molt més grans.
Home, déu-n'hi-do. El que passa que jo no sé si ara, diguem-ne, que es modelen una mica els arbres també perquè s'hi arribi més fàcilment, diguem-ne, aquesta mida va bé i vosaltres, diguem-ne, en segons quines èpoques de l'any ja feu un treball, o no? O ja us va bé que l'arbre, diguem-ne, creixi cap amunt?
L'arbre ha de créixer cap amunt, però ha de fer uns creixements controlats. L'arbre l'has d'anar treballant perquè, si no, la seva naturalesa és tirar amunt. Però tu l'has d'anar rebaixant, l'has d'anar forçant a que vagi ramificant-se i vagi obrint-se. Si no, ell tiraria amunt, 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 sense fer rama i sense fer fruit. Per tant, nosaltres l'hem de treballar, l'hem d'anar rebaixant, amb cura, sabent el que fas. De fet, el pistatxo és molt tècnic, en tot és un cultiu molt tècnic, sobretot amb la poda. La poda del pistatxo és una poda molt, molt, molt tècnica. També a l'hora de... això tenia un inconvenient, que és a l'hora que tu necessites que algú t'ajudi a esporgar, no trobes gent, perquè la gent no ha tocat pistatxo, no hi ha professionals del sector.
Clar, és el que t'anava a dir. Tu on em vas aprendre? Perquè, clar, primer vas muntar restaurants, de restaurants a portar camió, i de portar camió a cultivar pistatxos. I això on s'aprèn?
Això és l'escola de la vida, és com tota la vida, és tenir ganes, és posar-se a fer-ho, és observar, sobretot molta observació. Quan tu tens la plantació controlada has de dedicar-te a passejar i observar, i després aquests senyors de Casa Sant Roc de Torrebesa sempre m'han fet un cop de mà en tot el que ha calgut. També el que és a Castella-La Manxa, per allà se n'ha fet algun curs de sobre el pistatxo, n'he assistit a diversos. No aprens gran cosa, però estàs en contacte amb d'altres productors que han plantat o tenen intenció de plantar, i l'intercanvi d'experiències sempre és positiu.
Clar, jo anava a dir, sempre diem que a la vida s'aprèn a base de gradeles, no?
Sí, sobretot et venen per tot arreu. I quan menys te les esperes, una garrotada darrere l'altre. Amb això del pistatxo en venen i en venen forces, eh? És complicat, és un cultiu complicat, no ens enganyem.
Estem al bell mig de la primavera, vam passar el Sant Jordi, i clar, jo ara aquí veig els arbres, no? Amb aquests brots verds que té... Però, clar, sabem molt bé que aquí al mes d'octubre tenim les avellanes, les ametlles, no, quan floreixen. Quan floreix el pistatxo?
El pistatxo està florint ara, cap allà al 15 d'abril, més o menys, és quan comença la floració del pistatxo. Això ens durarà un parell de setmanetes.
Però, escolta'm, 15 d'abril, si estem aquí a finals d'abril, això vol dir que a les zones més altes hi ha els atents florits, o aquest està més avall?
No, aquest està més o menys a 50 metres de les altres zones, eh? Vull dir, l'alçada més o menys a totes les finques és la mateixa. Florir, tu vols dir fulla. La fulla vindrà ara. El pistatxo ara el que està fent és, els mascles han obert la flor i estan pol·linitzant la flor de les femelles. La setmana que ve, si poguessis venir, aleshores veuries tota l'explosió de fulla, perquè això va molt ràpid. Ara tot agafa una velocitat brutal.
Bé, ja ho estem veient perquè tens aquí un camp de pistatxos amb l'herba a baix, que és una passada. Clar, aquí hi ha una cosa important. Mira, l'altre dia veia un bon amic, un gran cuiner, un dels millors restaurants de la península ibèrica de Cocentaina, en Quico Moya, que estava encurtint brots d'un arbre. I jo ara pensava, no, els cuiners sempre mirem això, jo ara estava veient aquests brots aquí i estava pensant, no sé si això es podria encurtir i què em podria sortir.
Doncs no ho sé, no en tinc ni idea, la veritat és que no en tinc ni idea, sí que fa temps, això és la flor, això que toques és la flor, aquí sortiran pistatxos. De la flor aquesta, que aquí sortiran pistatxos, sí que és cert que algun cop algun cuiner m'ha demanat que li enviï el pistatxo només sortir, només pol·linitzar-se, vermell, sense fruita dins.
Que sigui allò ben tendre, aquesta part, sí, diguem-ne, de la fluorescència, no?
Sí. Al final no ens vam posar d'acord, perquè jo li vaig dir que...
Aquí hi ha feina, aquí hi ha,
eh? Sí, hi ha feina a agafar-lo. Després em deia, cobra'm el que vulguis, cobra'm el que vulguis. Jo deia, però si no és pel preu, és que no entenc què vols fer. I com no ho vaig entendre, al final no ens vam posar d'acord. Ara que tu m'estàs parlant d'això, doncs possiblement, si algú m'ho proposés, estaria disposat a fer la prova i a fer això que em demanen per poder experimentar.
Clar, perquè ara que ho dius, aquí a casa nostra, el disfrutar també, l'Eduard Xatruc i l'Oriol Castro,
també sou molt d'anar, diguem-ne, a buscar una altra natura, no? Aquí moltes vegades és això, no? En el cas dels fruits secs, sempre ens els mengem quan són secs, allò i han estat, diguem-ne, allò que han perdut aquella part de l'humitat, no? Però una ametlla tendra, no? És fantàstica, la textura és genial, no? I aquí és on rau, no? És a dir, podríem anar a veure, no?, la maduració, no?, d'aquest pistatxo des d'aquesta flor que tu ara em dius que veig aquí, que clar, jo li deia brot i tu ja li dius flor, fins que el pistatxo el treus, perquè això quin cicle segueix? És a dir, quan comença a sortir el fruit del pistatxo, es comença a enfortir i culls el pistatxo?
A veure, el pistatxo, ara la flor quedarà pol·linitzada, la setmana que ve ja començarem a veure el que són els embrions de pistatxo, ja començaràs a veure fruitets vermells, molt petitets, que mica en mica aniran engruixint. Des d'aquest moment fins a finals de maig, l'únic que fa és fer-se gran, agafar calibre, agafar tamany i fer closca, endurir la closca. A finals de maig nosaltres ja tenim la closca endurida, amb el que el pistatxo està a estalvi de qualsevol insecte, excepte dels bernats, que són uns grans barrinadors. S'ha d'estar pendent. Després tens el cicle de que tot queda parat fins a mitjans de juliol. A mitjans de juliol comença a inflar el gra, a engruixir el gra, i és quan comences a veure el to verdet que tant ens agrada dins de la closca. La maduració la fa cap a finals d'agost i darrerament, com et comentava abans, pel canvi climàtic sense estan avançant les collites. Fa uns anys collíem cap allà el 15-20 de setembre, enguany vam començar a collir el 4.
Sí, gairebé quan aquí potser ja la verema ja està molt avançada, tu comences a collir els pistatxos.
Sí, senyor, aquí quan la verema ja comença a estar avançada, nosaltres comencem a collir pistatxos. Però ja t'ho dic, depèn de l'any, depèn de les temperatures que tenim, amb el canvi climàtic això se'ns avança, no vol dir que cada any sigui així, dependrà molt de les condicions climatològiques que tinguem cada any. S'ha d'anar observant i és observació, observació i observació.
Clar, tenim aquí els arbres, però encara, clar, els pistatxos avui no han sortit, però suposo que deus tenir per aquí algun pistatxo de la temporada anterior, no?
Evidentment, clar que tenim pistatxo de la temporada anterior, faltaria més, i bons.
Doncs vinga, va, anem-los a tastar. Estem aquí amb la bossa de pistatxos. Mira, mira, mira.
Mira.
A veure, sacseix una mica.
Mira quin pistatxo.
Sembla que estiguem aquí amb una bossa de diners i no són pistatxos,
no,
eh?
No, és el so de la bossa del pistatxo. Pistatxo torrat, pistatxo de collit. Fa uns mesos aquest pistatxo el vam collir el setembre passat. Aquest gènere... Bueno, aquesta bossa és pistatxo torrat, amb la seva closca, el torro sense sal. Per què sense sal? Doncs perquè és gènere fresc. Si posem sal, mascarem el sabor. I aleshores jo el que vull és que la gent noti el gust a pistatxo, el sabor que té el pistatxo.
No, i a més, és dir, si vols sal ja n'hi podem tirar-hi, no?
Perdona?
Dic que si vols sal ja li pots tirar.
Sí, però és que no li cal. Ja ara veuràs quan els tastis que no necessita la sal per res.
Ja, a veure això, deixa'm mirar aquí... Oh, el que veig és que tenen una clova, és a dir, són d'una mida bastant grossa, no?
És una mida bastant grossa. Per què? Doncs perquè és la varietat que tenim aquí a Borges. Tots els que ens dediquem a fer pistatxo a Borges, doncs tenim la mateixa varietat, que és la varietat Kerman, que fa un pistatxo gros, que és el que demanda el públic. No és que el gros sigui més bo, però la gent sí que vol el pistatxo, el gra, trobar-lo gros. Aleshores, la varietat Kerman és una de les varietats que fa el pistatxo més gros i també és la varietat que més se'ns adapta al clima que tenim.
Ara, hosti, que bo, tu, això, eh?
Mm. Ah.
Sí, a més té un gust, diguem-ne... Té un gust, diguem-ne, allò greixós, una textura greixosa, no? Que, i mira, clar, això que dius tu, del setembre, però clar, quan està ben conservat, aquí amb la bossa i tot, són fruits que poden aguantar temps.
Bé, de fet, sí, el pistatxo és un fruit que aguanta temps. Aquí conservat amb la bossa, amb una bossa especial que hem fet per conservar els fruits secs, doncs li pots donar una duració tranquil·lament de 2 anys. Però això val la pena? No, jo m'estimo més torrar cada setmana, poquets, i anar torrant. Per què? Doncs perquè no hi ha res com el fruit sec acabat de torrar, i si a més el tens ben conservat, amb una bossa com cal, doncs escolta'm, un cop arribes a casa, això és impressionant.
Clar, estem acostumats moltes vegades a que quan volem un tipus de, en aquest cas, doncs, fruits secs, anem a la botiga, els agafem i no preguntem de quan són, ni mirem de quan són, ni tampoc potser ho sabríem, perquè la gran majoria de fruits secs, i no estic parlant, diguem-ne, dels que tenim aquí, però clar, tu vas a les botigues i moltes vegades no saps ni d'on són els fruits secs, no? Siguin avellanes, ametlles, nous i pistatxo. Una de les coses bones d'aquesta traçabilitat d'anar directament als productors, no? Com dèiem, els nous, el pla de l'Estany, ara, avui, els pistatxos aquí a les Borges, és que vosaltres sí que poseu això de quan és i, sobretot, de quan està torrat. Podríem dir que feu una mica com el món del cava amb el degorjat, no?
Doncs tens tota la raó, Pep. Tu vas a comprar pistatxos i veus les bossetes, els lineals, agafes la teva bosseta i allà et posa pistatxo i la data de caducitat o la data de consum preferent. I no tens cap mena d'informació. Aleshores, jo intento fer una miqueta de cultura del pistatxo. El vull torrar cada setmana perquè tu t'arribes un producte en condicions, vull vendre producte fresc de l'any, de qualitat. Aleshores he fet una bosseta que me'l conservi bé. També et dic que són collits de l'any. Aquí darrere tens una etiqueta on et posa la data en què han estat collits, et posa el teu registre sanitari i també t'explico una miqueta a la bosseta qui sóc i com estan fets aquests pistatxos perquè tu sàpigues què t'estàs portant a la boca. Quin tipus de producte estàs consumint. També t'explico la varietat que és. En fi, fer una miqueta de cultura del pistatxo que no n'hi ha. I comprem pistatxos, comprem fruits secs i molt sovint a granel. I aleshores ja comprem fruits que estan ja humits, humitejats, que no tenen el sabor que han de tenir. Jo per això no sóc partidari del fruit sec a granel.
Clar, aquí hi ha una cosa. Tu, ara em deies tu, dius, els que en dediquem al pistatxo, quanta gent sou aquí a Catalunya que teniu pistatxers?
A Lleida, gent que estiguem produint pistatxo, doncs serem 4 o 5. Sí que és cert que en els darrers temps s'han fet noves plantacions, però no estan en producció encara. De moment, el cultiu del pistatxo aquí a Catalunya és testimonial. Mica en mica es va animant, eh?
Doncs mira, aquell d'en Xisco que deien que era boig i que s'estimaria, no sé si has dit això, doncs hi ha gent que va fent i que segueix les seves passes. Això sempre és bo, no? És a dir, moltes vegades primer et diuen que és boig i després et diuen que ets emprenedor.
Sí, no sé com prendre-m'ho, si és bo o no és bo, no t'ho sé dir encara, però sí que és cert que hi ha molta gent que va seguint el camí. Serà un camí llarg, esperem que sí, i esperem doncs, arribar a bon port amb el fruit. Si treballem bé, si som capaços d'oferir al mercat un bon producte, el futur el tenim assegurat. El pistatxo és molt complicat trobar una persona a qui no li agrada el pistatxo.
Clar, jo ara estava veient i veig aquí que tots els pistatxos estan oberts. Ja s'obren així, diguem-ne, per naturalesa, o tu els has ajudat una mica?
A veure, en principi el pistatxo s'ha d'obrir a l'arbre. Sempre i quan l'arbre estigui ben tractat i no li hagi faltat aigua i adob, el pistatxo s'ha d'obrir a l'arbre. També és cert que és complicat que tot el pistatxo s'obri a l'arbre. Darrerament ha sortit maquinària molt moderna que t'obre el pistatxo i tu no saps diferenciar el pistatxo que s'ha obert natural del pistatxo que s'ha obert amb la maquinària. Has de ser molt, molt, molt professional i molt entès en el tema, doncs, com per poder diferenciar-lo. Per què? Perquè la gent està acostumada a consumir el pistatxo en closca. I jo, des del primer dia que m'he entossudit a vendre el pistatxo sense closca, el pistatxo en gra. Perquè el que no sabem és que de cada 100 grams de pistatxo en closca, 60 són de closca i 40 de gra. Per tant, si jo compro una bosseta de gra, pago allò que em menjaré. Si compro una bosseta de pistatxo en closca, estic pagant més closca que no pas pistatxo menjaré.
Però el preu també és diferent, no?
Sí, el preu és diferent, però si fes números et surt més a compte el pistatxo en gra que no pas el pistatxo en closca.
I mira que hi ha feina aquí anar traient la closca, no? A no ser que jo ara pensava, home, aquesta closca tan dura, no sé si per aquí a Lleida en feu alguna cosa. Se'n pot fer, té una segona vida, aquesta closca?
aquesta closca hauria de tenir una segona vida, hauria de tenir una segona vida. Que passa que també, a veure, aquí a Catalunya estem a les beceroles del que és el cultiu del pistatxo i no tenim on processar-lo. Per tant, el nostre pistatxo l'hem d'anar a processar a les empreses que tenim a Castella-La Manxa per acabar-lo de processar. Després ens el tornem cap aquí, nosaltres doncs el torrem, l'envasem i el posem a la venda. D'acord? Aleshores, aquesta closca, doncs sí, evidentment, les empreses que es dediquen a processar pistatxo, el fan anar per fer anar els seus forns, les seves calefaccions, etc etc.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Xisco, tu que ets un tio que vens del món de la cuina, no sé si tu només et menges el pistatxo o també el cuines.
Jo faig de tot amb pistatxo. A casa li posem pistatxo tot, fem un ànec amb pistatxo brutal. Una cosa que l'altre dia vaig experimentar i per acompanyar un corderet a la brasa, és molt interessant quan fas l'allioli, afegir-hi quatre pistatxets picats, li dona un gust espectacular al corder, és un molt bon acompanyament. A casa les picades les acostumem a fer amb pistatxo, hem substituït, no hem substituït, acostumem a posar, a part de l'avellana i la nou, també afegim pistatxo a les picades. En fi, li posem a tot una taula de formatges, i formatge de proximitat, si pot ser, acompanyada amb fruits secs, siguin nous, siguin pistatxos, és excel·lent.
La gent de l'Oest, que moltes vegades doncs, no, la gent sempre pensa, bueno, no, allà no, aquí estem una mica perduts i tot això, però teniu una bona colla de gent, de cuiners, de cuineres, que es creuen molt la terra, que es creuen molt les terres de Lleida i es creuen molt el producte lleidatà, no? Un del clar exponent que teniu aquí és en Joel Castanyer, que mira, jo faré una cosa, si et sembla, jo li portaré aquesta bossa, a veure si me'n fa alguna recepta, però de ben segur, no, que és potser una de les millors maneres, aprofitar, diguem-ne, de la pagesia que vagi cap a la restauració, cap a la cuina, on els cuiners i cuineres, diguem-ne, potser són una gran part d'aquests divulgadors, no?
Doncs sí, senyor. Doncs, com t'explicava abans, jo el que és la bosseta del pistatxo, explico una mica la meva història i poso el meu telèfon i el meu mail. I rebo moltes trucades de cuiners que han comprat una bosseta de pistatxos que els hi ha encantat que se'ls podria servir. I, evidentment, com he de dir que no, tan orgullós com estic jo dels meus pistatxos, del producte que fem.
Xisco, jo veig que aquí ets un tio feliç. Tu, amb en Bruc, més bon, ben tranquil, està aquí aquesta terra, els cotxes els veiem allà al fons que van fent, i tu aquí tens molta feina. No sé quants n'hi ha aquí de pistatxers.
Doncs mira, d'arbres tenim uns 8.000 arbres, més o menys. Ara no t'ho sabria dir exactament, he perdut el compte. Ara, com pots veure en aquella part d'allà, he acabat de plantar aquelles 2 hectàrees que faltaven aquí en aquesta finqueta. Aquell tros d'allà l'he d'acabar de plantar. Són uns 8.000 arbres, unes 30 hectàrees més o menys. Això per una sola persona és moltíssima feina. Feliç? Sí. Content del que faig? Sí. Estressant? També.
Però és un tipus d'estrès molt diferent que el que pots tenir a Badalona, eh?
A veure, la vida al poble és molt diferent que la vida que puguis tenir a Badalona o a Barcelona, però el que és la feina comporta molt d'estrès. Sobretot ara estem en una època molt estressant. La primavera és una època molt estressant, on creix tot, on surten insectes, on has de controlar que els arbres vagin bé. És una època molt estressant. Després et calma una miqueta, però hi ha estrès. Al camp no són tots flors i violes com ens podem pensar quan som a la capital, eh?
La Fonda, l'altre dia vam estar a la Vinyeta, a l'Empordà, i vam veure de que tenien un ramat d'ovelles per menjar-se, diguem-ne, el sotabosc de la vinya, i sobretot perquè per fer això, no?, un cultiu, en aquest cas de la vinya, el més ecològic possible, no? Jo no sé aquí si tens un ramat d'ovelles, de cabres o de burra.
Doncs mira, aquí tenim una família que es dedica, que són ramaders, i ells crien corders, fan una carn excel·lent, i cada any pasturen totes les finques, totes. Aquesta, concretament, enguany no ens ha donat temps. Per què? Perquè les pluges han arribat tard, d'herba hi havia poca. Aleshores, quan hem volgut portar el ramat cap a aquesta finca, els arbres ja començaven a florir i a brostar. Què passa? Que si veuen fulla a l'arbre, també mengen.
El brot cendres, eh?
El brot tendre, l'ovella, és una fan del brot tendre. I aleshores el brot tendre de l'arbre és molt cridaner per l'ovella. Aleshores, per aquesta finca no hem fet passar el ramat enguany, per totes les altres finques han passat com cada any.
Si és que estem al 2022, pensa que tenim un diari i aquest diari, la data és del 2032, és d'aquí 10 anys. Tu en fa 12 que vas començar a plantar pistatxers. I a la portada d'aquest diari hi ha una notícia que parla de pistatxos i parla d'en Xisco. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Caram, ara em deixes parat, ara no sé què respondre. No ho sé, què ha de dir aquesta notícia? Que realment, bueno, reconeixer una mica de reconeixement pel fruit que estem fent, no? Dius, caram, estem fent pistatxos a Lleida d'una qualitat excel·lent. I que la gent, no sé, que sigui un fruit de mandat, que no sabria com explicar-t'ho. No sabria com explicar-t'ho, Pep.
Sense pagesia no hi ha cuina.
Sense pagesia no hi ha cuina, sense pagesia no hi ha futur. Si un país no té pagesia i ha d'importar tot el que ha de menjar, aquest país és un país mort. De fet, la pagesia, estem en un moment complicat, amb els costos com s'estan pujant. I són costos que després nosaltres, al nostre producte, no podem reflectir aquests costos. No sé què quedarà en aquest país dedicant-se a la pagesia. Serà complicat.
Aquí a la Fonda sempre quilòmetre zero.
El quilòmetre zero és importantíssim. De fet, jo em vaig posar a produir pistatxos, primer perquè de petit ja m'agradaven molt, després perquè vaig entendre que era un cultiu molt interessant i rendible, i després perquè estic convençut que la globalització, igual que va venir, marxarà i que la tendència serà consumir el producte que tenim a prop, apreciar-lo i a valorar-lo, que no precisament ha de ser més car que el que ens ve de fora.
Anem a fer una passejada a Montbruc.
Som-hi.
La Fonda, a Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
Per acabar el programa d'avui, ens anem a fer una ruta de formatges. I avui anem, avui anem molt a prop de casa. Anem fins a la Vall d'en Bas, perquè allà hi ha l'Oriol Rizo i la Xiquella. Oriol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Que estàs a la formatgeria?
Doncs mira, quasi que sí.
Sí, no? L'Oriol Rizo té una llarga història, perquè tu no ets formatger de, podríem dir, d'estudi, no?
No, jo tinc formació de base alimentària, de fet, soc tecnòleg dels aliments, i, bueno, per coses de la vida, un dia vam decidir que ens n'anàvem a fer formatges a la Vall d'en Bas.
Però això no és... Vinga, va, aniré a fer formatges. Això és... Aquí hi ha molta més història, no? Volgués sortir de la gran ciutat, o què?
Bueno, sí, de fet, jo en un període de la meva vida vaig treballar al Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya i vaig entrar en contacte amb molts formatgers i, bueno, va ser una època que recordo, sempre dic que la recordo molt de carinyo, i bueno, vaig passar molt bé i sempre em va quedar aquella cosa de, ostres, que bonic seria ser formatger. I llavors en aquell moment no tocava, però bueno, amb els anys, doncs, és una cosa que vas madurant, i al final, mira, la vida t'hi porta.
Així com els formatges, vas madurant i la vida t'hi porta. I un dia l'Oriol i l'Irma diuen, i si anéssim a la Garrotxa? I a la Garrotxa va i trobeu el vostre niu particular, no?
Sí, hem trobat un lloc fantàstic, que és on estem, és on vivim, és on tenim la formatgeria i és on tenim un allotjament de turisme rural.
Ara,
el
el que tens molt clar és que tu formatges de cabra no, tu t'agrada la vaca i l'ovella.
Sí, jo vaca i ovella, i sobretot vaca. Mm. Bueno, en el moment que ens hi vam posar, doncs probablement no hi havia molts formatges de vaca. I fa poc que ens hi vam posar, però no, no, segurament ara hi ha més gent que fa més formatges de vaca. Mm-hmm. Però és com una mica, sempre he pensat que la llet de vaca no s'ha... No sé per què, no s'ha treballat molt el tema del formatge.
Clar, i sempre sembla que...
Sempre ens hem centrat molt amb la cabra i amb l'ovella.
Exacte. I jo anava a dir, i sembla que de vaca n'hi hagi molts, eh? El que hi ha és una cosa importantíssima, i és que tu has anat a buscar una llet de vaca de la màxima qualitat per elaborar els teus formatges, unes llets de vaques que pasturen i que són fantàstiques, no?
Sí, 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 és una llet fantàstica de la raça bruna dels Pirineus, d'en Joan, de Cofranc, de prop de la Seu d'Urgell. No soc l'únic formatger que treballa amb aquesta llet, amb uns poquets, i tenim la sort de tenir una llet fantàstica, amb un home molt sacrificat i molt apassionat per la seva feina.
Amb aquesta llet que fas formatges, per exemple, com el Manyac, que és de pasta tova.
Sí.
Oh. I altres de pasta semitova que fas un joc, no? Explica'm allò, què té a veure el xiroi i el basal? Què són aquests formatges?
Bueno, el xiroi i el basal són formatges de pasta semitova o semidura, de tant com pots dir de les dues maneres, jo penso. Són formatges de pell rentada, que diem. De fet, originalment el primer formatge va ser el xiroi. Era un formatge que el rentàvem amb aigua i sal, d'acord? Això fa que es desenvolupin uns llavats i donen unes coloracions particulars i unes textures. I un dia, amb un cerveser d'aquí a la Garrotxa, en Francesc de la Pox, em diu, ostres, podríem fer algun joc amb la cervesa, no? I em diu, ostres, doncs mira, provaré de rentar el xiroi amb cervesa en comptes d'amb aigua i sal. I amb això el que fem és aportar una altra tipologia de llevat en el formatge. I això doncs, va acabar donant unes coloracions diferents. Les textures són molt similars perquè al final era el mateix formatge, però sí que agafava bueno, una personalitat, no? Llavors el que vaig fer va ser anar treballant el basal, que és aquest nou formatge que va sorgir del xiroi. I ara són, jo dic que són cosins segons. No són el mateix formatge perquè ja no ho són, ha canviat la manera d'elaborar-los una mica, sutilment, però ha canviat. I també canvia en els rentats i la manera de treballar-lo en general.
El que és molt necessari és tenir una llet d'aquestes brown suís que pasturen tot l'Odiua per fer un dels formatges. No sé si és el teu formatge més icònic, el Saüll, aquest gran formatge de pasta cuita, o l'última teva incorporació, que és el formatge blau.
Bueno, el Saüll és un formatge especial. De fet, va ser el formatge que em va permetre començar a treballar amb la llet d'en Joan, eh? Perquè per fer aquest tipus de formatges de pasta cuita sí que necessites unes llets molt, molt, molt bones i amb unes alimentacions molt específiques. I vaig començar com aquell qui vol sense voler, i com que el resultat va començar a ser bo, doncs l'hem anat desenvolupant. I ara, no sé si és el meu formatge icònic, però potser sí, eh? Perquè me l'aprecio molt i penso també que ha arribat un moment que fins i tot és un bon formatge.
Home, i tant que sí, bon formatge. I molts dels teus formatges, com molts dels que anem trucant aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio per fer aquesta ruta formatgera, molts d'aquests, diguem-ne, amb medalles, siguin al Lactium de Vic o siguin a la Fira de la Seu, que són fantàstics. Oriol, anava a dir una coseta. Prepara'm una miqueta de blau, si és el d'ovella o el de vaca, que jo porto l'ampolla de garnatxa de l'Empordà i farem una cosa, ja ho veuràs, ja.
Vale, em sembla molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A tu, Pep.
Salut i formatge.
Vinga, molt bé, merci, igualment.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una cita de l'Abraham Simón, gran amic, que diu: diuen que els menjars fets amb cassola de terrissa tenen un altre gust. Tot el secret rau en com la ceràmica absorbeix l'escalfor i la transmet als aliments amb la seva forma, amb la seva gruixària i el joc amb la tapadora i el foc lent. Esperem que hàgiu gaudit i que, si ho heu fet, menjant quatre pistatxos i una bona copa de garnatxa, de ben segur que arribarem a una altra fonda la setmana que ve. Vinga, adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.